RAC+1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Els estudis diuen que el nostre país es menja 8 cops més embotit del que seria recomanable. I és que ens agrada a l'entrepà, per picar o com a ingredient de qualsevol plat. L'embotit és fàcil i resolutiu. Ara bé, què ens aporta realment? Tots els embotits són iguals? En quin lloc queda el pernil? Aquestes i altres preguntes les respondrem en aquest saborós podcast dedicat a l'embotit. Ai, l'embotit, Magda Carles.
Ai, sí.
Com estàs?
Doncs mira...
És un tema, és un gran tema.
Avui
aquest,
és un tema, avui és un tema. Que vas a parlar de coses molt de molt de dalt de tot, però avui de coses ben terrenals com és l'embotit.
Nosaltres, abans de començar el podcast, ja hem fet la prèvia.
Exacte.
Hem tingut aquí un debat amb l'Enric Soto també i hem reflexionat sobre com de present és l'embotit en el dia a dia de moltíssimes famílies.
Molt, molt. T'has vist els lineals de supermercat? Tot el que són embotits i el que es diu fiambres, la quantitat de coses que hi ha.
L'oferta és enorme.
Perquè hi ha una cosa curiosa, i és que el consum de carn ha baixat, però de carns processades, que és allà l'apartat on està l'embotit, ha augmentat. Per tant, què passa? En part també perquè no s'ha de cuinar i és fàcil. Doncs que mengem menys carn fresca, però mengem menys carn, més carn processada.
Hem substituït la carn per l'embotit, la carn per l'embotit.
A veure, no sé si ho hem substituït, però una cosa ha baixat i l'altra ha pujat, fixa't tu. Jo crec que també té a veure que els embotits no tenen, no necessiten res, cap manipulació culinària. I com que tots tenim poc temps, que també ho hem comentat molt aquí, no, això de que la gent no cuina, doncs mira, l'embotit ens agrada.
Anem a la practicitat, no? I després passa una cosa, Magda, en situacions familiars, quan hi ha a casa adolescents, quan hi ha nens, quan hi ha pares o mares que treballen fora de casa i han de fer allò un àpat a mig matí, és que l'entrepà i l'embotit és una bona combinació i també és molt ràpida de preparar,
aquí està,
no?
Aquí està, és pim-pam. Però també en altres coses que poden ser ràpides. El que passa és que, esclar, nois, és que agrada a tothom, és molt saborós, té un gust intens, hi ha molta varietat, és una cosa molt tradicional que l'hem viscut des d'allà, des dels nostres besavis, que dic jo, perquè l'embotit és un aliment antic, I a més, a tota Europa hi ha embotits, si t'hi fixes. Ja pots anar on vulguis, d'Europa, per exemple.
Cadascú té el seu, no?
Cadascú té el seu, no? És molt graciós, això. Els embotits són de segles enrere, no? Per tant, és una cosa que està molt present, com tu deies, al principi, i bueno, aquí està. La cosa està de saber-ho utilitzar bé, no?
Perquè anem a definir-lo, no? Ben bé, què és l'embotit?
Doncs si mirem el diccionari et dirà que és una carn processada i que el que diem embotit normalment es tracta de carn picada de diferents orígens, que pot ser de porc, que pot ser de pollastre, que pot ser de gall dindi, que pot ser de mil coses, no? Que a vegades s'hi afegeix greix i que a vegades doncs, també s'hi afegeix, doncs, o no, condiments, herbes, saboritzants... És a dir, és un conglomerat de carn i altres coses. Val? I que això sol estar contingut en una tripa, que pot ser una tripa natural o una que sigui sintètica. Aquesta seria la definició una mica per sobre del que és un embotit.
Magda, quins nutrients ens aporta l'embotit?
Clar, dependrà també del tipus d'embotit i de la qualitat. Però, home, a veure, parlem de lo positiu de l'embotit, que ja ho hem dit al principi, que és tan bo, que és tan fàcil, que és tan ràpid, però també és veritat que té un aport nutricional, Té proteïnes, hi ha un bon embotit, pot portar-te un 30% de proteïnes d'alta qualitat, cuidado, ja pot portar vitamines del grup B i et pot portar, et pot portar ferro, per exemple. Vull dir que no és que tots siguin desavantatges, És un aliment nutritiu, és un aliment nutritiu. Ja et dic, sobretot per l'aspecte de proteïnes, de vitamina B i de ferro.
Perquè quins serien, Magda, els embotits que porten ferro, per exemple?
Ah, clar, la carn en si té ferro.
Tots els embotits?
Però imaginem-nos, un embotit que estigui fet a partir del fetge encara té més ferro. O un embotit com tipus morcilla, que aquí no són massa fans, però a altres llocs del país sí que existeix, no? I sí que la gent ho fa servir, doncs com que procedeix de la sang sí que té molt ferro. Vull dir que, clar, depèn del tipus d'embotit, hi haurà més d'un nutrient o hi haurà més d'un altre, però en qualsevol cas té un valor nutricional, té un aport de nutrients. Ara, clar, entre aquests nutrients també hi ha una bona dosi de coses que ens interessen molt menys, com és grassa saturada, que pot ser un tant per cent, depenent del tipus d'embotit, molt alt, i sobretot, el més inconvenient per mi, és el sodi, que poden portar molt de sodi, molta sal. Aquests serien els dos punts fluixos del tema embotit. El sodi i la greix aturat, que són dues coses importants.
I pel que fa a l'energia...
Clar, és potent.
És molt energètic, és potent, sí, l'embotit.
Es podem trobar un embotit que sigui de 400 i pico calories als 100 grams. Clar, perquè a vegades tenen un 50% de greix. Ja et dic, depèn molt, no és el mateix un fuet, un xoriço, que una morcilla, que evidentment, que un pernil de gla. Ojo,
Sí, perquè hi ha la sensació com que dins de l'embotit hi ha com dues lligues, no?
Sí, exacte.
Un que està a primera divisió i un altre que està a segona o més cap a baix, no?
Evidentment, perquè no és el mateix. És que no és el mateix un fuet que un pernil de gla. El fuet, amb tots els respectes, doncs és un conglomerat de carn de porc, no? Que hi poses uns condiments, que hi poses greix, que no vol dir que no estigui boníssim, que ho està, Depèn de la qualitat. I que té un aport nutricional. Ojo, el té, No és que sigui tot calories, grassa i inconvenients, té els seus nutrients. Però, és clar, un pernil de gla, per exemple, és un pernil, és la peça entera que s'ha conservat amb sal, no? Que s'ha assecat. Clar, és diferent, perquè té el greix propi del porc i l'inconvenient que té és la sal, però la grassa és molt millor i és una altra cosa. Per tant, sí que hi ha... És veritat que pot haver-hi dues lligues, evidentment que sí.
Hi ha... Quin seria, segons tu, aquest embotit menys saludable o poc saludable, no?
A veure, quan més greix saturat tingui i més sal, més poc en podem menjar. Això és així. Ja saps que de sal hi ha estudis que demostra que mengem el doble del que seria necessari. I que l'OMS diu que com a molt 5 grams de sal, que vol dir 2 grams de sodi. Però tu pensa una cosa, pensa que hi ha embotits que porten 3 grams de sal. 3 grams de sal amb 100 grams.
Déu-n'hi-do,
És que és molt.
És molt, sí.
És molt, saps? A veure, tampoc te prendràs 100 grams, però Déu-n'hi-do la sal que porten.
Per tant, aquí, Magda, la clau és mirar l'etiqueta.
Mirar quin embotit és, quina qualitat és, mirar l'etiqueta, evidentment, i després, sigui el que sigui, és una cosa que s'ha de menjar esporàdicament i amb poca dosi. Això ho posem, amb neon, perquè sigui el que sigui, s'ha de menjar poquet, aquest tipus de
llums de nou,
Sí.
Perquè, Magda, i aleshores... Què hem de fer, per exemple, això, si estem en un àmbit familiar en el qual es fan molts entrepans d'embotir de diari, doncs això, per l'escola, per mig matí, pel berenar, i, per exemple, els pares o les mares el que no volen és donar-li al nen doncs, un producte manufacturat, comprar-li un dolç cada dia. En aquest sentit, què seria millor, un entrepà d'embotit o algun producte d'aquests que jo t'anomenava ara?
Mira, sempre el problema està amb els extrems. El que té molta sal o molt sucre o molt sucre i molt greix, molta sal i molt greix, aquí estem sempre en aquests extrems, no?, que no ens agraden, no?, i que són poc saludables. A veure, el que no té cap sentit és un nen cada dia posar-li embotit. Vull dir, com tampoc tindria cap sentit posar-li cada dia magdalenes, entens? O dònuts.
I menys per partida doble, matí i tarda, clar.
Exacte. S'ha de ser variat. Primer, què hem de tenir clar? Que el que no tenim que fer és un plat d'embotits. A mi em sap greu dir-ho així de clar, però l'embotit no és per menjar un plat d'embotits. Un dia pots fer-ho com a caprici, com a delicatessen, com a cosa que et permets, com un premi que et dones, però no ha de ser l'habitual.
Una llicència.
Hi ha estudis que diuen que la dosi màxima d'embotit ha de ser de 20 grams.
O sigui, al dia?
El dia que em prens, 20 grams. Imagina't,
però no cada dia.
Però no cada dia. Val. Per tant, el plat d'embotits, oblidem-se. Dies molt esporàdics. Després, una altra cosa que s'ha d'intentar és que siguin de qualitat. Sigui l'embotit que sigui de qualitat. Val? Ja saps tu que hi ha vegades, hi ha fiambres, hi ha coses que tenen més farina i més sucres que no carn, no? Almenys que tingui carn de veritat. I després també ser conscient de què tenim el plat, no? Vull dir, de quina quantitat i a quina persona va dirigida. Tornem al cas dels nens que deies dels entrepans. Bueno, doncs un dia sí que li pots donar embotit. El que no pot ser és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. També hi ha el formatge, també hi ha la tonyina, també hi ha una truita a la francesa, també hi ha un ou dur, també hi ha una mica d'humus, saps? És una mica d'imaginació.
Busca alternatives.
I cuidado, que un dia també li pots donar un tros d'una tarta casolana. Perquè jo sempre soc molt partidària dels brioixos casolans, perquè tu pots fer-ho amb els ingredients que vulguis i amb la dosi de sucre que vulguis. Entens? El nen no pot menjar mai res dolç? Home, sí. El que passa que amb poca quantitat i el que has de fer és que el nen faci esport i que es mogui, que ja ho fan normalment, no? Si tu estàs una mica a sobre. Per tant, doncs, la varietat, per això és tan important variar, perquè no menges res, no menges mai massa d'una sola cosa.
Per tant, aquí ja, en darrere, hi ha un treball educatiu molt important.
Clar. Els pares han de saber que la varietat és important per això, perquè pots gaudir de molts aliments diferents amb cada una de les seves avantatges i que quasi sempre el que porta problemes és una cosa amb molta quantitat, val? tu has de saber que el fuet, el xoriço, aquestes coses ha de ser, bueno, pot ser una opció, pot ser opció un dia, però poca quantitat, ho poses amb un bon pa, ho poses un pa amb tomàquet, que això, vulguis que no, ja li dones allà uns antioxidants, i poses oli d'oliva, que és un greix bo, i home, no és el mateix, no és el mateix. Un fuet amb un pa de qualsevol, amb un pa de moll un paquetat, que amb un bon pa artesà, amb oli d'oliva, amb un pa amb tomàquet, no és
el
mateix, eh?
De totes maneres, el tema dels entrepans i dels embotits no és només cosa de nens i d'adolescents,
no,
perquè a quants adults ens agrada esmorzar de bon matí un bon entrepà,
amb sí,
un bon embotit,
sí,
i un bon tomàquet,
sí,
i un bon pa, com tu deies.
Jo
no?
diria el mateix. L'important és variar. A veure, a mi el pa de qualitat el pot tenir cada dia, si vols, no? Que, per cert, si és integral, molt millor, si és de cereal o si és amb fibra. Però després pues, t'ho pots anar variant. Veus, el pa amb tomàquet, jo per mi, si ho vol posar cada dia, em sembla fantàstic, si l'oli és bo. Perquè és una cosa que ens protegeix tantes coses, tants beneficis, que per mi cada dia el pa amb tomàquet pot estar perfectament. Ara tu ves variant el que poses a dintre, ves variant el que poses a dintre, pots posar-hi un formatge, el que et deia, una truita a la francesa, pots posar una tonyina de llauna de qualitat, fins i tot una sardina pots posar dintre l'entrepà. Que sembla una mica estrany, no? Hi ha coses per posar, eh? L'important és variar, variar. I repeteixo, el fet que el nen li posis una cosa dolça un dia tampoc passa absolutament res. I un de gran, inclús tu no t'agrada un dia a la setmana menjar-te un bon croissant, pues sí, clar, sí, però serà un dia a la setmana, sí. Un dia a la setmana. És que sempre ho diem, Esther, estem parlant de menjar bé, no de castigar-nos. O sigui, no estem parlant com si tots peséssim 100 quilos o com si tots tinguéssim el colesterol a 400. Estem parlant per viure bé. Per tant, el viure bé també inclou que en tant en quant et permetis una cosa que et faci gràcia. També forma part del plaer, també forma part de la nostra cultura, també forma part de la vida, no? No sempre pots estar medint i mesurant tot el que menges i fent tot el més saludable i el més desnatat i el més desdreçat, perquè acabaràs també, en fi, fatal, no?
Magda, fa 15 dies parlàvem del càncer,
sí,
i vàrem dedicar un podcast a si es pot prevenir el càncer amb l'alimentació. Avui m'agradaria que ens expliquessis si realment hi ha relació entre la incidència del càncer i l'embotit.
Sí que hi ha incidència, sí que hi ha incidència. Sí que hi ha estudis que demostren... La carn processada en general, eh? Ja et dic, és clar, això, l'OMS ja 2015 va dir que hi havia una clara relació entre la carn processada i el càncer. Però, és clar, pensa una cosa, aquí és un calaix de sastre que entra tot, des de la salsitxa de Frankfurt més grullera, diguéssim, fins al pernil de gla més fantàstic. Per tant, ja es veu que tot no és el mateix. Però a nivell oficial es va dir totes les carns processades amb excés de dosi doncs poden provocar càncer, no? O predisposen al càncer. Per tant, què vol dir això? Que és un tipus d'aliments. Ja et dic, cada un amb les seves diferències, i repeteixo, no és el mateix una salsitxa de Frankfurt dolenta que un pernil de gla que un fuet, no és el mateix. Però sí que és veritat que són aliments que no es poden prendre molta dosi. Això és així, eh? I te pots mirar del dret i del revés.
Si n'haguessis de triar un, per tu quin seria l'embotit més recomanable? El pernil de gla, per exemple?
Per mi, sí, però sabent que porta la seva energia i el seu sodi, eh? Vull dir que, tocant de peus a terra, també. El pernil de gla té la grandíssim avantatge que, si és de gla realment, el greix que té, hi ha molt de greix monoinsaturat. És a dir, un greix molt oleic, com si fos l'oli d'oliva, no? I això és un gran avantatge. Però, recordem, té molt sodi, també, i té molta caloria. Per tant, pernil de gla, sí, no? Però en petites dosis, també. Aquesta seria la meva elecció. El qual no vol dir que un bon pernil dolç, de qualitat, que sigui car, que no hi hagi grassa, que estigui ben fet, també no estigui bé. Però, clar, no té aquest avantatge d'aquest greix saludable que pot tenir el pernil de gla. I, clar, el gust no és el mateix, tampoc, eh?
Uh-huh. I si anéssim baixant a la llista el fuet, el llom, les mortadeles, els xoriços, quin lloc ocuparien?
Mira, no, a mi m'agrada donar els premis a l'or i el plata i el bronze, però és lleig parlar de qui deixes fora, no?
Les comparacions
no? Són odioses, però sí que és veritat que hi ha per sentit comú aquests embotits que, a més, tenen poca carn, que tenen molt additiu, que hi ha greix afegit no saps d'on, no? Que són de trossos molt diferents tot. A veure, hi ha qualitats i qualitats, ho veus amb el preu.
Et refereixes als que venen envasats, no?
Els envasats, òbviament, però a més hi ha marques i qualitats molt diferents, eh? Però has de mirar les etiquetes, saps? Has de mirar les etiquetes. Has d'agafar una cosa que sigui de qualitat. I tu, quan més ingredients hi vegis, més coses diferents, atenció. Atenció, no? Si hem dit que això ja és per menjar en poca dosis, quan és de poca qualitat, és per menjar... Vaja, si no en menges no passa res.
Uh-huh. Hi ha persones per les quals l'embotit és especialment negatiu? Home, per exemple, les hipertenses, perquè porten una quantitat de sodi molt considerable. Ho han de mirar molt bé, les hipertenses. Quan, per exemple, si tu vols menjar un tipus d'embotit perquè t'encanta el fuet i ets hipertensa, doncs mira, una cosa intel·ligent és dir, escolta'm, com que jo ja em menjo un trosset de fuet, doncs aquesta amanida no li poso sal. D'acord? És a dir, és també una mica tenir-ho en compte dintre la teva dieta. Quan tu fas un excés per algun costat, ho has de compensar per un altre. Tampoc és el mateix menjar embotits dintre una dieta que sigui desequilibrada o dintre una persona que mengi fruita, que mengi verdura, que prengui oli d'oliva, que prengui fruits secs, és molt diferent, eh?
Clar, si segueixes perquè, una clar, dieta ordenada...
Clar, perquè de la mateixa manera que hem dit aliments que tenim que anar al tanto per la seva predisposició a malalties, n'hem dit d'altres que són protectors. Per tant, no és el mateix menjar embotits quan jo menjo fruites i verdures i llegums i una dieta molt vegetariana i faig esport que quan faig tot el contrari. M'entens? El missatge una mica seria que quan més sa mengem, més capricis, entre cometes, ens podem donar. Dintre un límit, eh? Dintre un límit. I quan més malament, més nociu serà aquell menjar que no va bé. Saps?
Doncs mira, amb aquest missatge ens quedem i anem amb el nostre resum.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Teníem ganes de parlar de l'embotit, de dedicar-hi un podcast. Avui ho hem fet. La pregunta que hem posat sobre la taula és quina quantitat d'embotit es pot menjar, quina seria, d'alguna manera, la dosi equilibrada de l'embotit. Magda, quina seria la resposta per fer un resum?
Primer, no oblidar que és una carn processada, que és un gran calaix de sastre on hi ha embotits molt diferents, però quan, en qualsevol cas és una carn processada i, per tant, poca dosi. Després, que òbviament els problemes que tenen els embotits són la quantitat de greix saturat i la quantitat de sal. Aquests són els seus inconvenients. El bo que tenen, que són fàcils, boníssims, que tenen proteïnes i poden també tenir ferro i vitamines, vull dir que no tot és negatiu. Per tant, l'intel·ligent és prendre'ls en poca dosi, posem-hi 20 grams, no cada dia, i tinguem molt en compte a qui van dirigits. I que si parlem del famós entrepà dels nens, que això porta molta cua,
moltíssima,
pensem que hi ha altres mons. No els hi traiem l'embotit, però variem-ho amb altres coses. Poso un dia a la setmana, màxim dos, i l'altre, altres coses. I, a més, hi ha embotits i embotits. Agafem dels de més qualitat, els que tinguin menys greix, i alternem amb altres coses. I ja està.
Sí, perquè, a més, una de les coses que s'observa a les llars és que al final també hi ha un cansament de l'embotit,
no? Clar, és que cansa. Cansa com tot.
Dos cops al dia, no? Sobretot quan hi ha adolescents que fan esport, que necessiten molta energia, i clar, doncs tot això s'ha d'esprevenir d'alguna manera.
Una,
no?
Dos cops a la setmana. I el de més, variar, perquè tenim molts ingredients per posar entrepà i pa. És que el pa té una cosa molt bona, Esther, que admet qualsevol cosa.
I tant, sí. Magda Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens retrobem en 15 dies.
Adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.